Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com tots els dissabtes, al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, com cada dissabte. Aquesta ocasió en companyia del Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
La Iva Anguera, de l'Independiente. Bona tarda, Iva.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, de Metrópoli Abierta. Molt bona tarda, Manel, benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte, el Converses, un dissabte, jo diria que més que de primavera, és d'estiu ja, és el senyor Eduard Torres, president executiu de Turisme de Barcelona. Senyor Torres, molt bona tarda i benvingut, eh?
Molt bona tarda.
I gràcies, i amb aquest ambient d'estiu que hi ha ja a part tot arreu, amb aquesta calorada, un cap de setmana de temperatures elevadíssimes, 37, 38, 39, i alguns llocs de l'interior quasi de 40 graus, doncs escolti, el turisme, del que vostè en coneix molt bé i en sap parlar molt bé, ha tornat a Barcelona, i de quina manera, eh? Vas per la Pedrera, vas per la Casa Batlló, a les 8 del matí, 8 i mig, a 9, a les 6 de la tarda, tot abarrotat. Com s'ho han fet? Què passa? Barcelona, tot i la pandèmia, no ha perdut atractiu, no?
Ha sigut impressionant aquesta tornada del turisme. Entenc que després d'estar 2 anys que hem tingut tan poc turisme, de repent aquesta tornada a la normalitat ha sigut com un xoc, perquè realment no hi estàvem acostumats. Crec que, en el fons, tot just fa 3 mesos estàvem sota la variant Omicron, i encara hi havia la mobilitat molt restringida i es donaven consells de no moure's. Realment, després de 2 anys, ha sigut, perquè tot això va començar per Setmana Santa, va ser les primeres vacances en 2 anys que ens hem pogut moure amb una restricció, amb 0 restricció pràcticament, no? I això, o sigui, hi havia les ganes, hi havia l'estalvi de la gent, i ha sigut com una sortida. A mi em recorda una mica...
La grossa, no?
Sí, sí. Em recorda una mica quan vam estar tancats durant 3 mesos, no? Que de repente ens van dir, ara podeu sortir, no? I els carrers, les platges,
tot ple, no?
tothom va sortir. Ara hem de veure si això es mantindrà.
El que li va preguntar de cara a aquests mesos que arriben ja, juny, juliol, agost, mesos d'estiu, les perspectives jo crec que són bones. Les previsions per on passen, senyor Torres?
Bé, jo crec que es mantindrà un to d'activitat molt positiu, perquè aquest efecte de sortida, doncs, no s'acabarà només amb la Setmana Santa, sinó que jo crec que ara vindrà també un estiu on la gent podrà moure's i serà el primer en 2 anys. No? Ara ens passa una mica allò de que per primer cop en 2 anys van passant coses. Ha passat la Setmana Santa, passarà l'estiu també per primer cop des de fa 2 anys de moure'n sense restricció. Per tant, jo crec que serà un molt bon estiu. Una altra cosa és, veurem el que passa més enllà, perquè ja sabem que hi ha inestabilitats econòmiques que al final també poden afectar aquesta activitat turística. Mm-hmm.
Internacionalment, Barcelona continua tenint molt atractiu. Jo no sé si el turisme rus, per exemple, parlant de la crisi que hi ha o del conflicte que hi ha entre Rússia i Ucraïna a hores d'ara, com ens pot afectar aquest conflicte que hi ha? El turisme rus tenia un pes important a Barcelona i a Catalunya, el turisme d'Ucraïna també, o és molt residual, aviam? El
turisme rus era important a Catalunya, no tant a Barcelona. Anava a les destinacions de Costa Brava i Costa Daurada, sobretot a Barcelona teníem només un 2% de turisme rus, tot i que era un turisme d'alt poder adquisitiu. Les botigues de luxe, doncs, notaven aquesta baixada del turisme rus, però realment no, tindrem una bona
temporada d'estiu, no? Molt bé. Aviam, micròfons d'altres companys de taula oberta, ja, Valero, però abans ho ha aixecat la Iva, Valero, vull dir que...
Ha
guanyat la partida. Va.
Soc un cavaller espanyol.
Jo li volia preguntar, aquests 2 anys de pandèmia han suposat una caiguda estratosfèrica del turisme, una mena de descompressió que ha obligat a la ciutat de Barcelona a fer una reflexió sobre molts tabús del turisme. I llavors li volia fer una pregunta com en 2 parts. D'una banda, per ser per a més sensibilitat a favor del turisme després del que s'ha patit durant 2 anys de tancament de tota la indústria turística, i d'altra banda, el que encara no ha tornat a Barcelona i és un dels punts més criticats del turisme a Barcelona són els creuers. Com preveu en la tornada de creuers i la rebuda a Barcelona, als veïns de Barcelona?
Bé, jo crec que Barcelona ha patit més que altres ciutats, perquè Barcelona estava molt, o està molt ben posicionada a nivell internacional. La mobilitat més restringida ha sigut la internacional, per tant la caiguda de Barcelona ha sigut superior que altres indrets d'aquí, no? Llavors, aquesta caiguda tan pronunciada ens ha fet veure el que és una ciutat sense turisme, no? I llavors jo crec que, tot i que ara torna a haver-hi un debat sobre la utilització de l'espai públic d'una manera massiva per part dels visitants, afrontem aquest debat després d'haver vist el que representa una ciutat sense turisme, no? Ciutat Vella, que és el districte on tots els processos es viuen amb més intensitat, bueno, hi ha una caiguda de l'activitat comercial que ha fet cosa veure els carrers tan buits. Una altra cosa és que s'ha d'entomar aquest debat de la sensació dels veïns d'estar envaïts, no?, per tota aquesta activitat turística. Nosaltres hem d'entomar aquest debat perquè no podem ser no sensibles a el que pensa el resident. No és una cosa de fàcil solució. Nosaltres no podem dir no, miri, no es preocupin, perquè nosaltres, que sempre estem parlant de desestacionalitzar el turisme, de desconcentrar-lo, de portar-lo a altres llocs de la ciutat, és una cosa que és fàcil de dir i més difícil de fer. Però entre tindre una ciutat sense activitat comercial a certs llocs, que és el que hem viscut, o tindre aquestes externalitats que se'n diuen negatives del turisme, que no les podem defugir, jo entenc que els ciutadans entenc que hi ha un consens de que és millor una ciutat amb turisme. Ara, el turisme s'ha d'ordenar. La segona pregunta, en quant al tema dels creuers, el port ja ha fet un esforç en limitar el nombre de creuers que arriben a la ciutat de Barcelona. O sigui, hi ha uns molls de càrrega i descàrrega, ja s'ha limitat el creixement d'aquests molls, i ara una mica la batalla és que aquests creueristes que arribin siguin creueristes que comencen el creuer o acaben el creuer, perquè estiguin a Barcelona pues, més temps, i intentar limitar aquest creuerista que està de pas només i que baixa a la ciutat, surten en grup i estan 3-4 hores a la ciutat i tornen, no? Preferim un visitant que s'està més estona, que pernocta la nit abans, però tal com dic, és un esforç que s'està fent i que requereix un cert temps. Ja tenim el 60% dels creuers que són d'arribada o de sortida, no? Per tant, estem amb una bona tendència.
Valeu, ara sí.
Sí, vostè ha comentat que Barcelona ha patit especialment la pandèmia per la retallada de la mobilitat, sobretot mobilitat internacional, perquè el rovell de l'ou del turisme és internacional. Tinc entès que el turisme de la resta d'Espanya és un 16%, i aproximadament. Llavors, hi ha una mena d'estratègia per potenciar, diguéssim, el turisme que es li podria dir domèstic, degut a que, per exemple, durant la pandèmia altres ciutats no han patit tant, que no tenien evidentment tant turisme internacional, però per això no han patit tant, perquè la gent s'ha mogut amb cotxe o amb avió i tal, però internament, no? Hi ha una mena d'estratègia de turisme de Barcelona per recuperar diguéssim el visitant de la resta d'Espanya?
Bé, jo, l'estratègia és general. Jo crec que Barcelona és una ciutat que ja ho deia Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes deia que Barcelona era una ciutat d'acollida. Sí. Nosaltres hem de ser una ciutat acollidora per tothom, sense diferenciar d'on ve la gent. Nosaltres estàvem al 16% de turisme d'Espanya, o sigui, descomptant Catalunya, diguéssim, de la resta d'Espanya, estàvem al 16%. Aquesta quota, degut a la restricció de mobilitat, va pujar pràcticament fins al 40%. Què ens passa ara? Que la gent torna a venir i que aquesta quota torna a baixar. Però això respon simplement a un tema d'interès dels visitants, Mercat Nacional segueix sent el primer mercat. Però, clar, què passa? Hi ha molts americans que volen venir, molts anglesos, molts alemans, molts francesos, per tant, el pastís es reparteix molt, no? Jo diria que l'estratègia, diria que l'esforç que hem de fer no és tant en anar a buscar el client directament als mercats, sinó ser capaços de posar en valor les coses bones que tenim i després que la gent escolleixi qui vol venir i qui no vol venir, però en principi el criteri ha de ser d'acollir a tothom.
Manel.
Sí, jo li volia preguntar si aquest estiu es posarà de manifest que tenim un problema amb l'aeroport de Barcelona i que hi haurà una possible saturació i en tot cas què passarà amb la futura ampliació, si això posarà de nou el debat d'una forma intensa a partir del mes d'agost o del mes de juliol, que és jo crec que més important encara que el mes d'agost per l'aeroport.
Jo ara li contestaré, no, bueno, faré l'exercici de contestar-li no des de la meva posició de president del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona, sinó de ciutadà de Barcelona, en el sentit de que, o amb les dues condicions, si vostè vol, però en el sentit de que el debat de l'aeroport de Barcelona no és un debat turístic. És un debat de competitivitat de la ciutat de Barcelona. És a dir, Barcelona, nosaltres volem una economia avançada, volem una economia d'alt valor afegit, això està molt relacionat doncs, amb les universitats, amb els centres d'investigació, amb les empreses d'innovació, que puguin passar coses avançades a Barcelona. I per aquest tema la connectivitat és fonamental. Nosaltres som partidaris de que s'ampliï l'aeroport de Barcelona, evidentment complint amb tots els requisits mediambientals, i sé que això pot sonar contradictori en el sentit de que quan estàs fent un creixement doncs contaminaràs més, però ho hem de fer amb el criteri amb què es fan les instal·lacions, amb què es fan els avions d'ara i del futur. Però entenc que per la connectivitat, per la competitivitat de Barcelona és importantíssim que aquesta infraestructura es faci, i diria que aquí en aquest cas no es tracta de portar més visitants, sinó que es tracta de portar els visitants que a nosaltres ens interessen, que són els visitants d'alt valor afegit, i per això necessitem una bona connectivitat.
Però davant d'aquesta situació trobem que no hi ha una entesa entre qui al final hauria de donar el vistiplau a això, que són els governs, el govern de la Generalitat, el govern central. No hi ha acord entre els partits polítics de Catalunya, com tirar endavant. Senyor Torres, com es desencalla això?
Jo crec que nosaltres hem d'agafar l'exemple de la Copa Amèrica, que la Copa Amèrica ha sigut un esforç de les quatre, hi ha hagut Generalitat, hi ha Ajuntament, hi ha la Diputació de Barcelona, hi ha l'Estat, hi ha la societat civil, que això és molt important perquè tothom hi ha participat, i serà l'Estat també en la Copa Amèrica, no? I aquí dic una cosa important, en el sentit de que l'Estat ha sigut l'última gent, perquè hi havia la candidatura de Barcelona, la candidatura de Màlaga, per tant l'Estat tenia que adoptar una posició de neutralitat absoluta, per tant la candidatura es va muntar des d'aquí. Llavors aquest exemple que ha servit per armar una candidatura guanyadora, a mi m'és útil per reflexionar sobre de que aquí s'hauria de fer una proposta a l'Estat, però que hauríem de ser capaços d'utilitzar aquest exemple que ha sigut meravellós, poder consensuar amb una única veu aquí a Catalunya de què és el que volem per l'aeroport de Barcelona. Ja sé que tothom vol coses diferents, que hi ha diferents partits polítics i que tothom té el seu matís, però amb una infraestructura tan important per la competitivitat de Barcelona seria meravellós, no?, que aquest exercici que hem fet per la Copa Amèrica poguéssim fer-lo per aquesta infraestructura tan important que és l'aeroport de Barcelona.
Vostè està ara en aquests moments subratllant la importància del consens. La Copa Amèrica és fruit precisament del consens. D'aquí un mes i mig es compliran 30 anys del més gran consens que s'ha adoptat a Catalunya, a Espanya, amb els Jocs Olímpics, i que precisament va col·locar a Barcelona en el mapa mundi en el 92, perquè va començar llavors, no? En el 92, aquesta onada, diguéssim, que estàvem parlant, i aquesta recuperació que després de la pandèmia. Per tant, és quan ens posem d'acord, quan avancem veritablement des del punt de vista de país, estic parlant dels interessos generals, en el sentit de fer un pas de gegant com va ser en el 92, com és ara la Copa Amèrica. Què més hem de consensuar per tirar endavant d'una manera allò sòlida?
Bueno, jo ara li contestaria una pregunta, li contestaria dient sí, el consens és el que necessitem, no? És fonamental, no? Però entenc que m'haig d'estendre més amb la
sí, una mica les claus d'ara, no?
Amb la resposta. Jo crec que el millor homenatge que podem fer en els Jocs Olímpics és reproduir aquest consens, no? Que és el que comentava de la Copa Amèrica, i que això hauríem de ser capaç de portar-ho penso que l'aeroport és molt important, perquè aquest consens ha sigut important perquè és el que ens dona després l'orgull barceloní. Jo crec que una de les coses més importants que ens va deixar els Jocs Olímpics és aquest orgull que ens va deixar de que sabem fer, que podem fer les coses ben fetes. I a vegades no ens ho acabem de creure, i per això no hi ha aquest consens, no? Jo comentàvem ara abans que el dia que es va signar allò de la Copa Amèrica estàvem tots molt contents, però a mi em va sorprendre molt veure que els que estaven més contents eren els neozelandesos. O sigui, ells
tenien ganes de venir aquí, no?
Ells estaven feliços de que realment Barcelona hagués guanyat la convocatòria, perquè saben que el fet de fer aquesta competició aquí sumarà molt a la competició, molt més que si s'hagués fet en algun altre lloc. Llavors, el consens és meravellós en el sentit de que a vegades és fantàstic perquè ens genera aquest orgull, i a vegades no ens el sabem fer aquí, no? I hem d'aprofitar aquests exemples per anar-lo reproduint, realment.
I escolti, qui posa el fil a l'agulla amb això que demana vostè? El consens que parlava el Valero, el pacte que posa vostè, clar, algú hi ha d'haver que dir, aviam, ja sé que és molt col·loquial, qui posa el fil a l'agulla? Qui agafa les regnes de dir, escolti, s'han de seure aquí vostè si han d'arribar a un acord? Al final, la Copa Amèrica...
Vostè fa preguntes molt difícils, perquè, escolti, jo la teoria li
però
sé...
Però vostè és un senyor molt intel·ligent i segur que la segona està molt bé.
La teoria li sé explicar, després em pregunta per la pràctica, i això
i
ja
això
és més
complicat, no?
És més difícil, però, de fet, vull dir, ha passat això. Fa
sí,
un mes
sí,
i mig ha passat, no? Jo crec que realment penso que estem en un bon moment, perquè els últims anys han passat moltes coses aquí a Barcelona, hem tingut una pandèmia, hi ha hagut molt de
soroll.
Ha hagut patiment, perquè la pandèmia ha fet patir a molta gent, han passat molts episodis intensos, no? I llavors, després d'uns episodis intensos, no? Moltes vegades la gent també tenim ganes de posar-nos en mode constructiu. I a mi no em sembla que ara no sigui un moment en què tinguem ganes de que això passi. No dic que sigui fàcil, perquè sempre hi ha episodis, no? Doncs que dificulten, no? Que tothom s'alinii, que tothom... Hi ha discussions, hi ha diferents punts de vista, però jo penso que en general estem en un moment propici per entomar aquest consens.
Doncs aviam si algú agafa les regnes de la situació, no?
Sí, sí, el testimoni.
Això serà l'audit. Iva o Manel, vinga.
Deixo, Iva.
Doncs jo li volia preguntar, a banda de l'àmbit concret del turisme, vostè porta les regnes d'una institució que és exemple de col·laboració público-privada. que és un format de col·laboració que ara per ara no està gaire de moda, perquè tant des d'un extrem com des de l'altre de l'espectre polític, uns sospiten del públic i uns altres sospiten del privat.
Així ens va, no?
M'agradaria que fes una defensa d'aquesta fórmula, si és que creu que encara és rendible pel funcionament de la societat.
Turisme de Barcelona ha sigut un dels exemples, no?, on aquesta col·laboració pública o privada s'ha produït durant, des de l'any 93, o sigui, són ja més de 30 anys. Jo la defenso, però la contradiré una mica.
Ja m'està bé. No, si no, no hi hauria debat.
No, jo crec que jo quan li dic... tothom parla de la col·laboració pública o privada, no? I és més difícil de que es produeixi, no? Perquè, tal com li deia, no? És més fàcil parlar que fer-ho, no? Mm-hmm. Però nosaltres notem que en el cas de Turisme de Barcelona hi ha una bona col·laboració público-privada. Tampoc m'agradaria repetir tant lo de la Copa Amèrica, però aquí s'ha produït una fantàstica col·laboració público-privada. I si haguéssim de demanar alguna cosa, hauríem de demanar a les institucions que a vegades no es fiessin una mica més o deixessin anar una mica més el lideratge en la part privada. Sé que això és una cosa que a vegades doncs costa, no? Perquè al final els representants públics són els representants dels votants i són els que han de liderar. Jo crec que estem, tal com deia abans, en un bon moment i que això ho anirem veient.
Un exemple és Fira de Barcelona, d'això que està dient vostè, de deixar la iniciativa privada que porti el lideratge i les institucions, allò el que fan és recolzar. No? Seria això, aquesta la fórmula?
És un exemple claríssim. O sigui, al final, la Fira de Barcelona, que és una referència a la ciutat, que ho va ser fins a l'any 19 i que ho tornarà a ser perquè tot el tema presencial de fires i congressos, tot i que sembli que amb la pandèmia va estar en qüestió, anirà endavant i és un exemple fantàstic, la veritat. Hi ha un altre exemple que ara tenim previst, que precisament ahir vam fer la roda de premsa, que és la celebració del 200 aniversari del Passeig de Gràcia. Això també, aquí en aquest cas va ser una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas concret el regidor Xavier Mercè, però sent una iniciativa d'ell i va en línia del que deia vostè. Això s'ha centrat en la Fundació Barcelona Promoció i són una sèrie d'entitats privades, no?, que lideraran aquests dos anys i mig de commemoració d'aquest 200 aniversari, on moltes de les coses que es fan a la ciutat doncs es buscarà una vinculació amb el Passeig de Gràcia i es buscaran noves activitats per fer en el Passeig de Gràcia per fer aquesta commemoració.
Mm-hmm. Vostè parlava abans, ho ha dit una frase, el turisme a Barcelona s'ha d'ordenar. Com l'ordenem? Aviam. És una pregunta...
Vostè és el de les preguntes difícils
Jo recullo alguna cosa que diu vostè i dic, escolti, això és interessant perquè ho desenvolupi. Perquè abans li recordo també, ja que parlo del senyor Xavier Mercè, que no fa gaires dies va fer una afirmació que li poso aquí sobre la taula perquè la reflexioni també. Deia, demano als hotelers que pugin els preus dels establiments, perquè si buscarem un turisme del nivell, d'un poder adquisitiu més elevat del que tenim ara. Expliqui'ns, com ho veu vostè?
Sí, nosaltres bàsicament el debat important que tenim és, tenim unes places hoteleres a Barcelona i d'allotjament que estan acotades, perquè aquí no hi haurà creixement, i tenim aquesta sensació en alguns punts de la ciutat on es concentra molt el turisme, on els veïns mostren una incomoditat. Llavors, l'ordenació del turisme de Barcelona... a Barcelona, bàsicament, és ser capaços d'esponjar una mica aquests espais. Llavors, això vol dir restringir en aquests espais que no es produeixi una massificació, i aquí estic reproduint el discurs d'en Xavier Mercè. O sigui, d'alguna manera, que aquests llocs no hi hagi la sensació d'invasió i que els veïns no tinguin aquesta sensació doncs que estan invadits, i portar la gent a altres llocs de la ciutat, a altres llocs de la província, inclús a altres llocs de Catalunya, perquè pensem que aquí venen 14 milions de visitants a Barcelona, i que a altres llocs que els hi faria il·lusió, doncs, part d'aquest pastís, no?, de rebre aquests visitants. No? Al final nosaltres aquí tenim doncs un museu molt important de país, que és el Museu Nacional d'Art de Catalunya, però hi ha un museu a Vic que és una referència europea en quant a art romànic. Doncs aquí notem doncs que aquí hi ha molt visitant i a Vic n'hi ha menys. Tenim uns Barcelona és capital de terra de vins, no? I hi ha una gran gastronomia, i tenim llocs com el Priorat que entre setmana doncs hi ha poqueta gent i són uns vins fantàstics. Excel·lents. Llavors, què hem de fer aquí? Hem d'allargar l'estada del visitant per temes de sostenibilitat. Ara estem amb 2,7 nits de pernoctació a Barcelona, hauríem d'allargar això a 4 nits. A Barcelona tenim molt repetidor i hauríem de ser capaços de portar part d'aquesta gent a tot el territori. Per què? Perquè ens ho agrairà el territori, farem una bona vinculació entre Barcelona i territori, que moltes vegades hi ha aquesta sensació de que Barcelona s'ho queda tot i Barcelona no ajuda al territori. El territori ens ho agrairà i ens ho agrairan els veïns de Barcelona, no?
Pernoctant a Barcelona, però després
que... bueno, sortint i que Barcelona sigui una porta d'irradiació. O sigui, una mica girar el que passa ara, que és que hi ha gent, per exemple, que està pernoctant Costa Brava, Costa Daurada, i llavors en moments puntuals de l'any tots s'unifiquen aquí amb els creuers, els visitants de la Costa Daurada, de la Costa Brava, i això genera una sensació d'invasió. No? Doncs ser capaços, de part de la gent que ve a Barcelona, que passin unes nits a Barcelona, però que també després vagin a territori. Això és molt fàcil de dir, però requereix un temps i unes inversions per anar, i sobretot també una col·laboració entre les administracions, que aquí anem al... el tema del consens, però és cap on hem d'anar.
I aquí jo li volia preguntar, que Barcelona pot fer pel territori molt més del que ha fet amb els Jocs Olímpics d'hivern, és a dir, aquí què guanya, què perd Barcelona, i en tot cas què hauria de passar, perquè estem a punt, pràcticament aquests dies s'ha de decidir si finalment el Comitè Olímpic Espanyol presenta una candidatura. Estem pendents també del govern aragonès.
Hi ha un marge molt, molt curt de temps.
Sí, estem a pocs dies.
Bé, temps afegit.
En aquest cas jo crec que és una mostra de que Barcelona ajuda al territori, perquè al final les proves es faran al territori i a Barcelona es farà... és a dir, aquí en aquest cas Barcelona es posa al servei del territori. Jo ho llegeixo així, no? La marca de Barcelona és situa tot aquest territori, el situa versus Barcelona. Això és així perquè la marca important és la de Barcelona, no? Jo crec que hi ha una contestació en el territori sobre els Jocs Olímpics, i entenc que aquest és un debat que s'ha d'entomar, però que en aquest debat el que està clar és que Barcelona estaria al servei del territori, o jo ho entenc així.
Sí, la marca Barcelona ha d'estar present dins del que és Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineus 2030?
Jo crec que sí, jo crec que sí, perquè això seria això és com ara parlo, en el Barça no tenim el Messi, no? però quan el teníem diu, bueno, ara l'amaguem al Messi, no?
Sí, no, sí.
Ja sabem que l'important és l'equip, però
bueno. Ja hauria de ser, és obligatori. Sí. Molt bé, esteu escoltant el Converses com cada dissabte. Ara et deixo pas, Valero, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Manel Manchón, l'Ivanguera, Juan Carlos Valero, i aquesta setmana el convidat, el senyor Eduard Torres, president executiu de Turisme de Barcelona. Valero, endavant.
Sí, enguany es celebra... Barcelona també és capital europea dels boscos. Sí, jo una cosa... Tenim boscos, no? Hi ha Collserola, hi ha, si parlem de l'àrea metropolitana, hi ha el Garraf, hi ha Montserrat, hi ha, vull dir, sí, no? I aquesta Collserola seria el Hyde Park, el super Hyde Park de l'àrea metropolitana de Barcelona, no? Ho dic perquè en aquest sentit de que de també apostar a Barcelona pel territori una mica també va per aquí, no? I Barcelona és capital de Catalunya, no? I per tant hi ha tota una servituds de ciutat capital que, per exemple, entren 500.000 persones cada dia, no? I surten, no? Allò, i clar, hi ha una política local, la ciutat, de l'Ajuntament, que jo que allò el que fa és
penalitzar.
Vull dir, bueno, sí, vull dir, impedir que això succeeixi sense que hi hagi transports públics eficients, pàrquings dissuasoris, etc. No? Què pensa vostè d'aquesta política de
Hem anat dels boscos a l'urbanisme tàctic de la senyora Colau, eh?
No, aire net, natura, sí, vull dir, però també és capital, no? De tota aquesta gent que entrem cada dia i sortim, no?
Jo no sóc el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, eh? Jo sóc... Estem encarregats des del Consorci de Turisme de promoure la imatge de la ciutat.
Però una mica la imatge és aquesta de restricció al cotxe privat, vull dir, una mica és aquest, i per contra s'aixequen les barreres dels peatges, o sigui, no s'entén res.
A veure,
l'estàs posant un compromís ara,
no,
això
de l'urbanisme tàctic, eh? L'entomem el compromís. Jo crec que tots estem a favor d'una ciutat sostenible, d'una ciutat més verda. Jo crec que això, el futur va cap aquí, i negar que anem cap aquí seria absurd, i sempre hi ha el debat de com, no? De com es fa, de quins són els tempos, de què va primer, si la restricció o el mitjà, i això hi ha teories mil. Jo no li puc contestar perquè no sóc tècnic en la matèria, però o sigui, crec que s'ha d'anar cap a la sostenibilitat, però s'ha de tindre en compte també, lògicament, els tempos, no? Jo ara li porto el tema al turisme. Està clar que hem d'anar a un visitant que aporti valor afegit a la ciutat i que generi poca externalitat. I tal com deia, és difícil, és fàcil de dir, difícil de fer. Amb el tema de la mobilitat, el mateix, no? És fàcil dir, escolta, hem de ser més verds, no? Però hem d'acompassar això, doncs, amb que la ciutat sigui capital, que això estem totalment d'acord, la ciutat ha de ser capital, no es pot convertir en un barri de Catalunya, o sigui, hem de ser centrals, per tant, hem de deixar que la gent arribi al centre de Barcelona. Això és una cosa que està clara. Com, i això ja em costa dir-li, a mi em consta que hi ha unes grans... També li diré, em consta que totes les promeses que en el seu moment s'havien fet a Rodalies, sembla que tot això es va complint i que en els propers 4 anys tindrem fortes inversions en transport públic, perquè ja s'estan fent licitacions importants. I després el tempo de restricció versus que la gent pugui arribar, això jo no li sé contestar, però entenc que s'hauria de respectar. O sigui, que la gent ha de poder arribar al centre. Això, acceptant que hem d'anar cap a ser un lloc més verd i un lloc més respirable i un lloc més sostenible.
Quants deures els hi ha posat a les administracions? En un moment, senyor Torres, quants deures? No fa pas gaires dies vostè va proposar que la taxa turística es cobri també als comerços i als restauradors, no? Manté aquesta proposta o la matisaria?
Això va ser una mala interpretació. Això era una interpel·lació, una resposta, en el sentit de dir que per fer aquest camp, per aprofundir en aquest canvi de model turístic que estem dient de desconcentrar, de portar gent de Barcelona al territori, potser de restringir una mica l'afluència en certes llocs que estan molt molt massificats, doncs que farien falta unes inversions molt importants. Jo simplement el que vaig dir és que ja hi ha una taxa turística en el sector d'allotjament. Aquesta taxa turística s'aproxima o s'aproximarà un cop s'apliquin els recàrrecs tant de l'Ajuntament com de la Generalitat a 3 euros per visitant. Això ja és una aportació molt important a la ciutat, perquè entenem que el que paga cada barceloní, hi ha una estadística que diu que el que paga cada barceloní per, en concepte d'il·luminació, neteja i seguretat al dia són 5 euros per persona, i nosaltres ja estem gravant el visitant amb 3 euros per fer això, no? Llavors jo crec que ja és difícil recarregar més aquesta taxa, i que si en un moment s'ha d'afrontar doncs, que fan falta més diners per aprofundir en aquest canvi de model turístic, dic, home, no pot recaure només en el sector d'allotjament. Això no vol dir que jo estigui demanant que els meus amics restauradors i comerciants que els hi posem més impostos, perquè, escolti, després de fer aquesta reflexió em van trucar tots...
I si traiem impostos a tots plegats?
Em van trucar... Jo no estic demanant que es posin els impostos en els negocis, i menys després d'aquests 2 anys que han sigut tan d'usos, i pel sector restauració especialment i pel sector comercial. Simplement dic que el turisme al final beneficia no només en els sectors clàssics, sinó que entitats financeres, transport, molts altres sectors de sector agroalimentari, perquè hi ha consum de begudes, o sigui, hi ha molts sectors que es beneficien d'aquest, i que llavors, si en el futur, que és un debat no només de fiscalitat, no? Jo parlava més de corresponsabilitat, no? De com entre tots anem cap a aquest model. Les mesures no tenen que ser només recaudatòries, poden ser de restricció de mobilitat en certs àmbits massificats. Per tant, és un debat molt complex que no pot quedar reduït a dir, escolti, és que aquests senyors han de pagar una mica més. És un debat molt més global. Però bueno, jo vull aprofitar que aquesta oportunitat per dir que jo no estic demanant que els senyors restauradors hagin de se'ls hagi de gravar amb la taxa.
Com es conviu des d'un consorci com Turisme de Barcelona amb l'economia col·laborativa que representa, per exemple, Airbnb, que més enllà d'aquesta taxa turística no produeix res a favor del turisme de Barcelona? I entenc, hi ha gent que lloga apartaments turístics i aquests es beneficien del negoci, però el format, el model de negoci d'aquesta gran plataforma, que a Barcelona, com a tota Europa, fa molts diners, no aporta res a les solucions per veure per on ha d'anar el futur del turisme, com pot aportar el gremi d'hotels, per exemple. Com es conviu amb això, quan és una competència duríssima ara mateix pels altres sectors turístics?
Com sempre, els debats complexes no es poden simplificar, no? Jo crec que s'ha fet un esforç per part de l'Ajuntament de Barcelona per ordenar l'oferta turística. Jo reconec aquest esforç que ha fet l'Ajuntament de Barcelona, tot i que té unes disfuncions claríssimes. Aquí vam perdre l'oportunitat de tindre un hotel Four Seasons, que és un hotel amb un valor afegit increïble, que ens hagués aportat un turisme de molta qualitat, que també el volem. La qualitat no només és preu, no? Perquè hi ha diferents públics, i hi ha d'haver espai per tothom. És a dir, aquí hi ha de poder vindre un senyor, doncs, que té un alt poder adquisitiu, però també ha de poder vindre un investigador que ve a passar 2 mesos aquí a Barcelona, i també li hem de poder donar l'oportunitat d'estar en un apartament assequible. Per tant, és un equilibri de les dues coses. Per mi va ser una llàstima que no pogués vindre al Four Seasons, perquè és una oportunitat perduda que s'ha anat a un altre lloc i ha generat un valor afegit en un altre lloc, però també necessitem doncs, una oferta d'allotjament. Necessitem una oferta equilibrada, en definitiva. S'ha fet un esforç, segurament és un esforç que ha de ser revisable, perquè si ens vingués ara l'oportunitat de que tornés a vindre en Four Seasons, jo crec que se li hauria de donar cabuda, i això avui en dia no està resolt, que projectes singulars hi càpiguen, i això s'hauria de contemplar, no? Per tant, jo li contesto dient que hem de trobar l'equilibri, que necessitem apartaments, però no ens podem deixar escapar una oportunitat com la del, aquesta del Four Seasons o una altra que vingués, no?
Jo li posava l'exemple d'Airbnb perquè l'altre dia, per exemple, el president de Telefónica, Pallete, feia una comparativa entre la seva empresa o els grans bancs i les noves grans plataformes de digitals, des de Meta, que és la propietària de Facebook, WhatsApp, etc., a Amazon, dient: nosaltres paguem les infraestructures i fins i tot el que pot ser un cert servei públic en el cas dels bancs, i elles només es beneficien de la circulació de diners i, a més, moltes vegades en paradisos fiscals. Per això li posava el cas, l'exemple concret d'Airbnb.
Bueno, jo estic, ara no m'agradaria centrar-ho en Airbnb perquè hi ha molt,
ho dic com a model de negoci.
Diferents plataformes, però aquí és evident que és on tenim un dels reptes, o diria quasi bé el més important. Nosaltres, com a destinació, Barcelona, no tenim, o hem de millorar moltíssim, i en aquest sentit l'Ajuntament de Barcelona ha presentat un projecte per tindre una relació digital dels visitants amb la destinació Barcelona. És a dir, i li posaré un exemple senzill. Els hotelers de Barcelona, quan reben una reserva per alguna d'aquestes plataformes, tenen dificultats en oferir els seus serveis, no?, en el client del booking d'un Expedia. Per què? Perquè al final nosaltres posem la infraestructura, que era l'exemple que em posava amb el senyor Pallete, però el client és d'aquests senyors. O sigui, al final la demanda és nostra, nosaltres generem a l'atractiu, la gent vol vindre a Barcelona, i aquests senyors, molt intel·ligentment, han fet unes eines tecnològiques on es posen al mig i tenen la relació amb el client. Llavors, és una assignatura, no és una crítica en aquests senyors, en el sentit que ells fan el que...
Sí, han sigut espavilats.
Ells fan el que han de fer i bé que ho fan. Però nosaltres, com a destinació a Barcelona, hem de tindre aquesta relació digital, perquè tenint aquesta
eina... Torres, hem d'acabar.
Acabo
porteu 43 minuts de programa.
Acabo això molt ràpidament, però això és molt important. Amb aquesta eina nosaltres hem de ser capaços d'aquest canvi de model, de portar la gent a Vic, que portar la gent a Falset, ens serà molt més fàcil de posar aquest... d'ajudar a ordenar i conduir el turisme.
Molt bé, amb aquest missatge hem d'acabar la conversa d'aquest dissabte amb el senyor Eduard Torres, que és president executiu de Turisme de Barcelona. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda, moltíssima sort, i que continuï endavant el turisme a Barcelona i a Catalunya i a Espanya, que el necessitem.
Moltíssimes gràcies a tots. Ha sigut molt agradable.
Gràcies també a Juan Carlos Valero, Ivan Guera, Manel Manchón. Dissabte acabem més converses, com sempre, Cadena Cope, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars i la Marina, al Walter Center de Barcelona. Bon cap de setmana, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.